La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui començarem aquest espai comentant els resultats d'un informe que ha publicat aquest setembre a l'IDESCAT, en el qual s'evidencia que els nivells de fecunditat a Catalunya han seguit disminuint en el període de 2011-2021. Ja ho havia fet en el període dels 10 anys anteriors. Per tenir-ho, tenim a l'estudi Ramon Barnils, l'Eva Tataret, mediadora literària. Molt bon dia, Eva.
Hola, bon dia.
Ens acompanya també el Dani Vilaró, periodista i portaveu d'Amnistia Internacional. Bon dia, Dani.
Què tal? Bon dia.
I el Rogeli Padró, antropòleg i escriptor. Bon dia, Rogeli.
Molt bon dia.
Unes dades que potser no són cap sorpresa, no?, entre tots nosaltres, però potser sí que no teníem situat al mapa, és que Sant Cugat és el municipi català de més de 50.000 habitants, amb un percentatge més baix de les dones que han tingut fills entre la forquilla que va dels 16 als 39 anys. Una xifra que se situa en el 21,1% del total. Ara posarem aquest tema sobre la taula, però abans sentim l'anàlisi que en feia en aquesta casa la responsable de l'àrea de població de territori de l'IDESCAT, la Xesca Serra.
Què està passant realment? Per què està passant aquest desplaçament, no?, de la franja d'edat en el qual les dones a Sant Cugat tenen els fills? Bé, Sant Cugat és un dels municipis en el qual el nivell assolit d'estudis superiors és el més alt de Catalunya. Això fa que també es vagi retrasant l'edat en el qual les dones decideixen tenir fills.
La Xesca Serra feia referència a factors com el nivell d'estudis, el poder adquisitiu i el tipus de població que hi ha a la ciutat de Sant Cugat. Bé, ho dèiem, els nivells de fecunditat baixen, ho han fet especialment entre les dones a la forquilla dels 30 als 34 anys. El 56,4% encara no han tingut fills, és a dir, més de la meitat d'aquestes dones no han tingut fills. Fa 10 anys sí que arribaven a aquest 50%. A què creieu que és degut aquest augment en aquesta última dècada? Eva.
Bueno, bon dia. Doncs, bueno, clarament les dones s'incorporen quan tens estudis universitaris vas molt més tard per poder-te incorporar al mercat laboral i va unit, no? Una mica l'estudi també deia això, no? Que anàvem unit una mica al
nivell de formació.
Al nivell de formació. Bueno, és un problema, quan més es retrasa, més problemes n'hi ha, no? Les dones, no? Estem pensades per tenir fills una mica quan més joves, hi ha menys problemes, tot és com més fàcil, no?
A nivell també biològic, no?
Clar, i és com si, no? La biologia vagi per una banda i la vida vagi per una altra, no? I és molt complicat per als joves, no? És difícil entrar, per exemple, no? per tenir fills és millor, diríem, no? que hi hagi una parella, perquè si no és molt complicat la criança d'un fill en solitari, no? Però, o sigui, fer el pas és molt complicat perquè és molt difícil l'accés a l'habitatge, no? I tot plegat.
Una feina estable,
una
també,
feina,
no?,
estable per poder tenir canalla i és difícil. I després els problemes que comporta després, no? Perquè quan ets més gran, no? La criança es complica una mica, no? Perquè estàs més cansat, tens menys paciència, no? Per exemple, jo que he tingut fills no? Entre la meva filla gran i el meu fill petit, no? Que van 9 anys, hi havia una diferència, no? Perquè el meu company i jo ja estàvem més grans amb el meu fill petit. I vam tenir el petit encara, no? Que no érem dels, o sigui, no érem dels més grans quan érem de
la Macolle. Amb quants anys el vau tenir, Eva, el més gran?
El més gran amb 26, la Griselda, i el més petit amb 39. Llavors, amb aquests anys, va ser com una mica, no, 29 i 39 eren, no, quasi 10 anys. I la diferència, no, amb la meva filla gran, érem com estàndard, no, amb l'edat i amb els petits, no érem dels grans. No érem dels grans.
No, no, així ho indiquen les dades.
Clar, llavors això, ostres, és, si no és el mateix, a prop dels 40, quan ja tens canalla, no?, que ja vas una mica a pinyon, que entrar al món de la maternitat. És que la criança és difícil, i quan més gran ets, menys xarxa tens, no?, perquè els teus pares també són més grans, i llavors no, no? És el que passa moltes vegades, que els avis ja són grans per no, de trucar a última hora, escolta'm, que tinc el nen malalt, no? És tot molt, ho veig difícil, eh? Vull dir que, i el que hi ha, el factor important és un factor clarament econòmic, no? I que, bueno, per exemple, hi ha llocs, a universitats europees on tu vas amb la teva parella, són investigadors, i tu pots tenir, o sigui, et planteges tenir fills, perquè t'adonen la seguretat de poder, no?, tenir un pis allà, no?, a la vida universitària, tens un sou...
La conciliació,
per,
no?
Clar, i un sou per poder tirar endavant. O sigui, si ets un investigador, o sigui, ni et planteges tenir un fill. Perquè, no? Dic per aquest grup de població que estem parlant ara, eh? I quan són més joves, bueno, sí que és veritat, no?, que depèn de a quines ciutats, no?, o a quins espais, veus moltes mares molt joves. No? I crida, no? Per exemple, l'altre dia em va passar, no? Vam estar, bueno, en un lloc que per al Baix Llobregat hi havia moltes mares que per mi eren molt joves, però és que no eren molt joves, era com, jo què sé, tindrien menys de 30. I per mi es vas trobar molt joves.
Sorprèn.
No? Sí, jo i aquest estiu també vaig estar a Dinamarca i amb la dona vam comentar el mateix. Sí, t'has fixat quantes dones joves amb fills, no? Que és una cosa que allà aquí comença a estranyar, no?, pel paisatge, sí, aquest que dèiem de l'edat, no? Clar, hi ha moltes causes, no?, això que dèieu, no?, de totes les condicions materials, no?, el preu de l'habitatge, clar, si la gent no pot pagar ni la casa, doncs possiblement no es planteja tenir fills o es planteja tenir-los més endavant si és que és possible, no?, el cost de la vida, la dificultat aquesta de la conciliació laboral, per com està muntat també el mercat laboral, no?, que pràcticament no deixa espais per tenir vida més enllà de la feina. També hi ha aquest component que sortia, crec, a la peça del vostre, no?, de la web, de la renúncia, no?, de gent que diu, home, jo abans de tenir fills vull viure la vida, no?, perquè potser després no podré fer-ho, no?, i es planteja, és a dir, joves de 28, 27, 29 anys encara no es plantegen tenir fills, no?, i abans podia ser una opció, no?, però és cert que és un procés que es veu, que és tangible, no?, jo vaig ser pare als 33 i no era un pare jove, és a dir, era un dels pares ja estrigat a tenir fills, no? I en canvi ara sembla la cosa més normal, fins i tot seria considerat un pare d'aquests joves, no?, amb 33 anys. Jo tampoc no hi veig gaires avantatges a tot aquest procés, no?, el procés d'envelliment de la població, el que deies de pares grans, no?, que després tindran més dificultat per fer una criança com cal, no?, perquè tot està pensat perquè sigui per la gent més jove, no?, normal, no?, de criar els fills quan tens forces, quan ets jove, quan estàs bé, i no sé cap on ens portarà tot això, no?, però realment el procés és preocupant i es veu, no?, i avança, no?, creix, no?
Uh-huh. I per les dones, entenc que també...
Ara parlarem dels homes, també.
Perquè les dones, o sigui, quan més gran ets i vols tenir un fill, no?, sotmeses a vegades a processos que són...
La biologia,
molt, clar, són dolorosos, costosos, no tothom hi pot accedir-hi, i després que tenen un cost, eh?
Vull dir
que no és gratis,
no?
Físic, sí, sí, també, no?
I, que molta gent, bueno, diu, ho tindré més endavant, però és que potser més endavant ja no podràs, no? I això passa.
Rogeli, tu que ets antropòleg...
Sí, jo crec que ha canviat la dinàmica de quan nosaltres ens vam casar o ens vam ajuntar o vam decidir viure en parella. Ha canviat una mica la dinàmica. La dinàmica te fa... 20 anys, 30 anys endarrere, era casar-te o ajuntar-te, tenir una feina, a vegades amb una sola persona de les dues que tingués feina, que va ser el nostre cas, el meu cas, doncs ja n'hi havia prou i ja decidies, encara que la feina no fos segura, però si tenies feina, ja decidies pues el següent pas, que era tenir una criatura. I quan havies tingut una criatura, deies, home, la parelleta, perquè un de sol, ostres, no sé... I recordo una dita, permeteu-me, en plan de broma una miqueta, que es deia molt també, diu, la parelleta i tanca l'aixeta. Per exemple, es deia, no? Però és que n'hi havia que bastant, que tenien tres criatures, per exemple, tinc companys que han tingut tres criatures. El que diu és molt important, també el tema econòmic ha canviat molt,
Ara ho apuntaves, no? Sí, amb un únic sou, atrevir-se a tenir una criatura, jo diria que si ara ho posessin sobre la taula ens posaríem les mans al cap, no?
I pagar un pis, per exemple, o hi havia gent que ens plantejàvem, ens vam plantejar en aquells moments de comprar pis. Ara la gent és que gairebé ni s'ho planteja, la gent jove. La persona de 25, 26, 28, 30 anys no s'ho plantegen gaire de comprar un pis. Per què? Home, perquè els preus són inassequibles.
No és plantejar-s'ho potser, si no ser realista, no? Amb la realitat del mercat.
Fa 15, 20 anys endarrere demanaves, al meu temps almenys, demanaves un crèdit en un banc i en 8 anys o així, més o menys, 8, 10 anys, pagaves un pis. Ara ja ni s'ho plantegen perquè és que els terminis s'han allargat moltíssim més i, a més, el tema dels bancs és complicat. Pel que fa al tema de la joventut, que hem parlat tots tres els companys i jo de mateix he iniciat el tema, en el cas dels emigrants no sempre és així, perquè veus...
Després veurem també que és un factor...
Sí, i veus un punt parelles, cultural, no, també?
Vull exacte, dir que... és que és un tema cultural, en gran part. Clar que quan arribes aquí... I quan dic aquí vull dir Sant Cugat, concretament, que és molt car, que si a fora a Lleida, per exemple, és difícil, aquí encara ho és més, pel tema habitatge, pel tema preus, etc. Però el tema immigrants, i això potser el Dani potser ens en pot parlar molt més, hi ha una tradició, potser en determinades ètnies, en determinats pobles i nacions, en què... tenir fills s'esdevé molt més d'hora que no pas aquí, no? I aquí, pues, què passa? Jo tinc la imatge de la meva filla, per exemple, que abans de tenir fills, tinc dues netes precioses, per cert, però abans de tenir les dues netes, què van fer? Home, pues primer estalviar,
números,
viatjar també, la qual cosa abans no ens plantejàvem potser tant com ara la gent potser viatja més, si pot, però en general viatja més, viuen una època després d'ajuntar-se o casar-se diferent de la que vivíem nosaltres. Vivíem molt de cara a poder menjar, a poder anar algun dia al cinema i al teatre, però allò de plantejar-se, per exemple, grans viatges i grans sortides, això no ens ho plantejàvem gaire. I ara potser el dels fills pot haver quedat una mica, no diria en un segon terme, perquè no és la paraula, però sí que s'esperen més i per això les dades responen bastant.
Hi ha altres prioritats, no? I el model de família també ha anat canviant.
Sí.
Ho heu apuntat, em sembla que el Dani i l'Eva, el tema de la... dels homes. De fet, fins ara l'IDESCAT no s'havia fixat en l'edat dels homes a l'hora de tenir fills.
Perquè això és cosa de dos, però
bueno. Sí, és cosa de dos, o d'una de les famílies monoparentals, sí, però sí, sembla que es posa el focus en l'edat de la dona, no? Sí que és veritat que hi ha un factor biològic en l'envelliment dels ovaris que hi és, i en els homes ve més tard, però bé, doncs està bé que almenys comencem a fixar-nos en l'edat d'homes i dones. En aquest estudi, a l'any 2021, diu que el 74,3% dels homes de 30 a 34 anys no havia tingut fills, Dani, per tant, series dels pares en aquests moments joves, deies els 33, i prop de la meitat dels 35 als 39 tampoc, no? Sí que és veritat que les parelles heterosexuals, almenys fins ara, acostumen els homes a ser una mica més gran que les dones. Crec que és una tendència potser que també està canviant, almenys parlo des de la meva experiència, Però bé, està bé que també tinguem aquestes dades i veiem que els homes encara són pares més gran que les dones, però no sé si us heu trobat, si a la teva època, o Rogel i Dani, Sí que a les dones se'ls hi pregunta quan tenim determinada edat, també parlo en primera persona, per què no tens fills, com si fos una cosa que hagués de ser...
Obligatòria, també.
Tant sí com no, i en canvi als homes no se'ls hi acaba de preguntar tant, no? No sé si...
Sí, sí que és veritat, no? Aquesta edat, per què no en tens o per què en tens tants, que això és una altra, també. No? Que dius, miri, perdoni, fas el que em dóna la gana. Però, sí, també hi havia una cosa que pensava la Rogel i pensava, no? Veure el... Quin concepte es té, no? Com ha anat evolucionant el concepte de què suposa tenir un fill, no? Uh-huh. Per molta gent, no? Tenir un fill és com un regal, no? És una cosa com en positiu, no? No es posés el concepte de família que deies tu, no? De que va canviar el concepte de família, o, no? Però que els fills són quelcom superpositiu, superbo per tenir, no? I jo crec que ha canviat una mica, no? Si esperem, potser seria una pregunta també bona, no? Per què tens un fill, no? Perquè toca, uh-huh. Perquè s'ha de tenir, perquè si no, que mal, no? Saps? I llavors, uh-huh. Que els fills que es tenen una mica com per obligació, perquè ja he de tenir, llavors espero, i després, ui, ja se m'ha fet, no? Se m'ha passat una mica l'arròs, ja a veure què fem, perquè volem tenir un fill... No, aquesta...
És que potser és una pregunta que és molt difícil de molt respondre, difícil. Fins i tot les mateixes parelles o persones que decideixen tenir fills no sap si tens un fill perquè vols, si has decidit, o si al final la societat també t'empeny, no? Perquè uh-huh. És el que s'espera d'alguna manera de les persones, que ens reproduïm.
Sí, sí, no? Sí. I aquesta, mira, jo me'n recordo fa... Bueno, no teníem ni la meva filla gran, que vam estar... amb un viatge a l'Equador i llavors, bueno, jo em vaig posar malalta i visitava un projecte i llavors les senyores que eren dones que portaven aquell projecte, ¿vale? Llavors hi havia una àvia que tenia 40 anys, l'àvia tenia 40 anys, i clar, jo llavors en tenia 26, 27, clar, i era com, oh, ostres,
com pot ser?
I no tenia fills, o sigui, jo recordo, mira, fa una pila d'anys, perquè sóc ja molt gran, i recordo perfectament la cara d'aquella senyora de la pena que li vaig fer. O sigui, li vaig fer una pena, aquella dona. Com, que desgraciada, no?, aquesta noia, que no, com dient, no tens fills. Que desgraciada que ets, no? Perquè era com el millor que tenia. Aquelles dones treballaven moltíssim en aquell projecte per als seus fills, no? I llavors... Ostres, no? És una imatge que m'he tingut molt aquí, no? Com aquells nens eren realment eren un regal, no? Era una benedicció per a aquella gent tenir fills, no? I per nosaltres, no? Era com, buah, tio, si heu de treballar com uns... No?
Sí, no sé, la sensació aquesta que potser ara la gent s'ho pensa tant, no? Que tot hi veu també dificultats o problemes o això que deia l'Alba, no? De veure's en pes a tenir fills. Escolta, si no vols tenir fills, no en tinguis, no? No, perquè després això sortirà malament, segurament.
No? És possible. O per solucionar altres problemes, a vegades,
serà,
no?
Clar, vull dir... Jo crec que la gent també hauria de pensar bé quan té un fill, però sobretot tampoc no fer tants càlculs ni tantes històries, no?
És que la vida,
diuen,
no,
diuen que mai és un bon moment, no? Ja, per tenir un fill,
final, si comences a fer
de manera racional
càlculs, excels i coses, potser no tindria...
No sortiríem de casa,
ni tindríem fills, no? I potser sí. És el que passa amb altres cultures, no? Això que dèiem, sí. Que potser dius, mira, escolta, segurament tenen menys recursos que molta gent que té un fill perquè diu que no en pot tenir més, i ells van tenint, no? Perquè, pues això, perquè són alegria, perquè són vida, perquè per molts altres factors més culturals. No? No sé, és curiós aquesta evolució que hem fet com a societat.
Com de tenir-ho tot molt apamat, no?
Sí, com tot molt calculat i tan controlat, no? Tot i les condicions reconeixer que són complicades,
sí, sí.
El rol, de totes maneres, també ha canviat una mica, eh? El rol familiar, ja no dic en el rol en quant als aparellaments, no? Parelles d'homosexuals, lesbianes, etc. Això abans... no existia tant com ara, o almenys
estava amagat, no?
No es visibilitzava, i el fet de tenir fills també en aquests sectors que deia abans potser tampoc no es donava tant, no? Ara hi ha molts mitjans, hi ha maneres, i si vols tenir fills pot ser homosexual, pot ser lesbianes, pot ser parelles del tipus que sigui, no? Uh-huh. I per tant en aquest sentit jo crec que sí que hem millorat, que hem anat endavant, i per tant hi ha més llibertat també. per dir-ho d'alguna manera. El que volia dir és que també hi ha parelles que el món de la parella també ha canviat el món a dins a les llars, no? Les responsabilitats ara no són estrictament de les dones en quant a la cura dels fills. Vull dir, jo conec matrimonis relativament joves que, i d'altres que no són tant, que tenen cura dels seus fills, per exemple, el pare, perquè té més possibilitats horàries, i la dona, doncs, la seva dona, la seva muller, companya, doncs potser no té tantes possibilitats pel que sigui, no? Per la feina o pel que sigui. Això vol dir que, perdó, en aquest sentit, jo crec que sí que hem anat una mica endavant, hem millorat una mica, s'ha de fer moltíssim més encara, perquè encara es dona el cas de que arriba l'home a casa i els nens i les nenes també arriben a casa i la mestressa, la dona, és la que ha de tenir tot preparat.
Ha de tenir aquesta feina fora de casa també,
sí, però el fet de que la dona hagi progressat en el món laboral i tingui feines i tingui responsabilitats i per tant estigui molta part del dia fora de casa i quan arribi aquí a casa estigui cansada, allò que deien abans els nostres pares, no? Ai, que cansat que estic, i al sofà, no? Això ja no passa tant, sortosament, i per tant la figura de la dona ja no està tan lligada, tant, això és, i aquí és on volia arribar, tan lligada al fet de la procreació, de l'educació dels fills.
De la cura i la maternitat,
Tot i que s'ha de fer molta feina encara, vull dir que no vull dir que estigui sol.
Molta per fer, tant de bon
que
des.
I que encara recau en la dona, perquè encara, jo crec que això encara recau, encara, el tema encara. Cures i tot això, jo crec que encara són les dones.
Només fa falta veure els sectors, no?, que es dediquen a les cures, medicina, educació...
Bueno, a les reunions de
cura de la gent gran.
O això, les reunions de pares, qui va a les reunions de pares i mares de les escoles?
Tota la primària, tota la secundària i estan allà, no? O quan porten els extraescolars, no? Les mares que van donant voltes per tot
o qui porta els fills al metge, també.
També.
Bueno, sí.
Qui s'agafa la reducció de jornada, qui s'agafa l'excedència, no?
Que llavors recau, no?, també sobre les dones baixa la població i la mirada va directament a les dones. I llavors,
és el que dèiem, primera vegada que tenim dades masculines.
Clar, aquest pes és com...
La càrrega mental, no?
Que suporten les dones. Si és una bona professional i a sobre, no?, he de contribuir a les arques públiques i a més...
La idea aquesta que diuen moltes dones, no?, que no fa res bé, no? No puc fer la meva carrera professional bé, no puc ser el que s'espera com a amic de mare.
De no arribar, no?
De no arribar. Parlàvem ara dels avantatges i inconvenients que veiem sobre l'endarreriment d'aquesta maternitat i aquesta paternitat i aquestes causes. Quan preparàvem la notícia, la Sara Vella, que és la persona que l'ha fet, parlàvem amb la Yasmina Oles Leiva, que és una santcuatenca que va ser mare 3 dies abans de fer-ne 41, amb el Carlos, la seva parella, que en tenia 42, i ella ens explicava per què havia pres aquesta decisió.
En realitat he estat mare tan gran, primer perquè no m'he estat de res i volia viure certes experiències, viure a l'estranger, que crec que quan tens un fill doncs et canvia molt la vida i no ho fas, o deixes de fer-ho o ho fas més tard.
Explicava això, no? El Rogeli apuntava al viatjar, no?, entre d'altres factors, no?, el posar-se un al centre també i cobrir les necessitats pròpies o els desitjos que vols fer. També quan tens entre els 30 i els 40 potser és un moment de la vida que, si tens sort, comences a tenir certa estabilitat laboral o feines menys mal pagades en alguns dels casos, i també tens independència econòmica, ets jove, tens força, tens ganes de fer coses i potser també tens ganes de fer-les, i et sembla això que ara deia l'Eva, no? Ostres, si tinc un fill ara, tot això no ho podré fer, no ho podré fer de la mateixa manera, perquè hi ha moltes famílies que fan de tot amb les criatures, però sí que és veritat que tens una responsabilitat afegida, que és tenir cura de la vida d'una altra persona, que no tens quan estàs tu sol. També apuntava, no ho hem sentit en aquest tall de veu, però ho explicava a la notícia a la Sara, que aquesta noia deia: jo potser no hagués estat igual de preparada per ser mare amb 40 anys a nivell d'estructura mental, de recursos, que amb 30 de maduresa. No? Què hi veieu? Quins inconvenients i quins avantatges? Perquè no tot és blanc i negre, tot és un gris, en endarrerir la maternitat. Perquè segur que hi ha inconvenients, però segur que algun avantatge hi deu haver.
Bueno, suposo que quan ets més jove, no?, tens més ganes i moltes vegades, no?, com més... més imaginació i més, bueno, no? Ja resols una mica diferent, no? Sí que és veritat. Potser menys por, no? Perquè ets més jove i és quan ets jove una de les coses que és bo és que tens menys por, no? Per les coses. I quan és més gran, jo crec que això també, a vegades, no? Veus més tots els perills, tots els... tot el que pot passar, no? Uh-huh. I, bueno, jo crec que encara és la criança diferent, diferent. No sé si és millor o pitjor, no sé dir-te, però és diferent, no? Amb els pares que són potser més grans, a vegades són molt, molt proteccionistes, no? De la canalla, uh-huh. Perquè, bueno, tenen més vida darrere, no? I, en canvi, quan ets més jove, no? T'emportes els nens i dius, què estic fent? Després ho veus amb perspectiva i dius, què he fet amb la meva filla portant-me-la a un festival de música 3 dies, no? I dius, bueno, doncs perquè tenia 20 i pico anys i t'assemblava com bé, perquè, bueno, no? Jo què sé, llavors, uh-huh. Jo crec que tot té com aquest punt. Sí que és veritat que jo crec que això, si, no sé si he parlat amb docents, però ells ho veuen molt, aquest canvi, no?, dels pares, no?, quan són més grans. Com...
la sobreprotecció, això que
deies, sobreprotecció, no?, i des d'aquesta perspectiva de l'escola, no? Per exemple, es ho viuen molt, no? Estan allà super a sobre, no?
Com un patiment una mica més accentuat,
no? Tenim exàmens, no? Jo no tinc exàmens. Els tens tu, no?
O voler resoldre tot als fills, no? També, sí. voler cobrir tota la... No? Que els fills també han de ser...
Bueno, i que
han d'anar guanyant autonomia, independència, sí. No? Això també forma part de la criança.
El primer dia de la universitat, que vagin a la presentació de la carrera amb els pares, dius, perdona.
O pares que matriculen els fills a la universitat. Això jo ho he viscut aquest estiu.
Sí, sí, o que van a protestar un examen.
La filla es va apuntar i diu, és que hi havia pares. Dic, com que hi havia pares? Dic, però dintre de la secretaria? Diu, sí, dintre de la secretaria. Dic,
no, és complicat. Clar, que això no, ens agafa... Bueno, no sé, bueno, Roseli, no, però és que no se'ns ha acudit... És que no se m'hagués acudit mai a la vida.
Sí, jo amb aquesta línia el que volia dir és que el grau de, deixeu-me dir, inconsciència que tens quan tens una criatura als 23, 24, 25 anys és jo crec que és bo, és positiu. Jo vaig estar en aquesta situació i ho vaig viure així, potser una mica de por, allò, una mica de... Però després, com deies, Eva, quan penses el que has fet i tal, dius, pues si estava molt bé, perquè et posaves molt en una situació, a vegades, de risc incontrolat, perquè anaves, què sé jo, a jugar al costat del riu fent coses que a vegades no tocaven, no? I em feies moltes de bestieses, perquè abans ho dèiem molt així, no? Feies bestieses amb la canalla, però ens ho passàvem tan bé. Jo que sí, recordo jo les acampades en espais lliures pel Pirineu amb una tenda de campanya petitona allà al costat d'un riu i ja està, no? I no necessitàvem res més. Ara...
van de colònies, mare
sí,
meva.
Sí, ara les colònies, vaja, tot muntat...
Hi ha pares que no volen que els seus fills vagin de colònies.
Tot estructurat, no?
És una altra.
A mi això, a mi, mirant ara endarrere, em provoca una sensació molt agradable i de viure amb els fills sensacions també molt agradables i molt boniques. I en canvi, potser seria una mica més crítica amb aquests pares que són tan grans que es tornen més conservadors, jo crec que són més conservadors, i ho dic des de l'àmbit de l'educació en el qual he treballat molts anys, també com a mestre, i es tornen bastant més conservadors, pateixen més, ai, que el nen és... Això
i creieu que és qüestió d'edat o de context social, també? Perquè jo recordo la meva infantesa i a vegades li dic als meus pares que éreu uns inconscients. No? L'anar estirat al portamaletes del cotxe per anar d'un punt a l'altre sense cinturó, sense cadireta... tantes coses que els dius, però vosaltres n'éreu conscients de tot el que podia passar. Era una altra època, també.
Els nens anaven d'acampaments al cau, estaven...
i no hi havia
dies,
mòbils.
No hi havia mòbils i tu, bueno, donaves per suposat que els teus fills tornarien i estaven vius, no? Allò de si no hi ha notícies és que no ha passat res. I si sonava el telèfon era, a veure què ha passat, no? Però clar, d'aquesta que a cada dia t'envien 200 fotos de què estan fent, no?
Els grups de famílies de les escoles,
clar, aquests espais, no?
Podem concloure que els pares abans, pares i mares abans eren més feliços, no? Més despreocupats, no?
Bueno, és que la criança... Aquesta és una cosa, no? Que la criança jo crec que ha de donar... O sigui, evidentment...
No ha d'angoixar, tampoc.
Valen. I ha d'haver... O sigui...
I angoixa.
Clar, i quan ho mires, quan ho mires una mica així com a perspectiva d'haver... Ha de passar més els bons moments que els moments que es passen malament. Llavors, jo no sé
Si els anem pares, cap aquí.
Si anem cap aquí, no ho sé. No? Jo, per no? Companyes que en tinc, que són més joves, i, o sigui, viu a la criança molta més
ho veus,
patiment, sí. No? I la criança ha de bé, ha de passar
més. Són més exigents, potser, no? O estem més pendents de què pensen els altres?
No ho sé.
O estem més sobreinformats, no?
Quan es fa l'antropòleg.
Quan entra la gent als llibres de maternitat i paternitat, ostres, no sé, la meva mare no m'ho explica de quan ella era, no?
Però sí que es veu, això que diu l'Eva, d'un canvi, no? D'aquesta com angoixa o preocupació excessiva.
Sí.
No sé si és bo això, no?
No ho sé.
Jo hi ha un punt de vista, l'altre dia, amb la meva filla, que insisteixo que tenim dos netes, van venir de l'escola d'una reunió amb un programa tot absolutament estructurat, però no solament de l'escola, sinó també del que havien de fer a casa, fins i tot. Allò de dir, el temps que hem de dedicar als deures, el temps que hem de dedicar a llegir, el temps que hem de dedicar a la higiene, el temps... Dius, ostres, a veure, exacte,
a
tot
no,
això, i afegeixes totes les activitats extraescolars, arribes a casa, dius, escolta, sopar, i abans, o abans fer totes aquestes activitats, sopar i a dormir. I aquella estona d'avorriment, carai, que dius, que m'avorreixo, o ben al carrer jugar, o anar a casa dels veïns, això dic, és absolutament necessari i imprescindible, dic jo, eh?
Doncs bé, sembla que és un tema que en podríem xerrar durant molta més estona. Veurem a veure què ens diuen les dades d'aquí 10 anys més, que segur que hi haurà algun canvi, i a veure si aprenem a gaudir més i a patir menys, també amb la criança. Dani, Rogel i Eva, moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant.
Gràcies.
Adéu.